Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que imaginem que els pericos han hagut d'esperar molt de temps per fer realitat un somni, i és l'estadi, el nou estadi de Cornellà amb el Prat. Diumenge, inauguració oficial, ve un dels grans d'Europa, ve a Liverpool, però probablement, no sé si dic que això és el de menys. La il·lusió amb la que els pericos afronten aquesta diada de diumenge és tan gran que era evident que n'havíem de parlar. Volíem tenir, com aquell que diu, una tertúlia perica avui amb bona companyia, com és la d'en Dani Ferrarons. Dani, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
I en Kenxo Alcázar. Kenxo, bon dia.
Hola, bon dia.
Si us pregunto quines sensacions teniu en aquests moments, a pocs dies del diumenge, Dani?
Alegria.
Alegria. Es podria resumir amb una paraula, alegria.
Jo sí, jo ho resumiria amb alegria. Alegria i un cert neguit de poder arribar aquest dia tan esperat des de fa tants anys per tots els espanyolistes.
Molta emoció i, com diu en Dani, molt de neguit i esperant que arribi el dia 2, perquè ja fa molt temps que estem esperant l'ansiat nou estadi, i a veure si arriba el dia 2 i ens trobem tota la família perica allà.
Suposo que és allò, aquella sensació de que fins que un no hi posa els peus no s'ho acaba de creure, no? És
sí,
així?
Sí. De fet, ha estat una mica així, tot i que ho han estat publicitant bastant el que és el Consell, el club, i han estat ensenyant maquetes, vídeos en tres dimensions, etc. Però fins que no arribes allà no saps exactament el que és. És un estadi molt
espectacular. I heu estat, suposo, Kenxo.
Sí, jo he estat un parell de vegades. Vaig estar el dia de la presentació de Nakamura.
Ah,
i que vaig...
Ja vas tenir humor, perquè que hi ha un Solano...
Sí, era impressionant el sol que queia. A més, darrere la banqueta d'allà és on cau veritablement el sol a aquella hora, i era bastant dur, però bueno, la emoció va ser tremenda.
La il·lusió pot més que...
I després he anat un altre dia i vaig veure ja tota la part, les entranyes de l'estadi, presidència, vestuaris, llotges, tot això, i és impressionant. Jo no havia vist cosa igual. És molt xulo, molt xulo, molt xulo.
És un estadi molt maco, és molt, si em permeteu la definició, molt a l'estil britànic, no?
Sí, això és.
Dona la sensació, almenys en el seu interior,
Sí, de fet és així, totalment. Quan abans de licitar el projecte, el club, a través del diari Blanc i Blau i altres mitjans, van demanar una mica l'opinió dels socis, i els socis bàsicament coincidien amb aquest punt, en què el camp havia d'estar molt a sobre de la gespa. Suposo que és perquè és el fet que es va perdre anant a Montjuïc des de Sarrià.
El record de Sarrià, evidentment, exacte, encara perdura, i la gent el que volia és...
I a Montjuïc hem estat en un camp que precisament l'ambient futbolístic no es viu al 100%, i tothom va coincidir bastant en aquest aspecte, i mira, gràcies a Déu s'ha respectat.
Quins records us queda de Montjuïc?
A mi bons, la veritat és que bon. La gent, hi ha gent que és bastant reticent a Montjuïc. Jo, la veritat, hem estat 12 anys a Montjuïc. D'aquests 12 anys l'afició contrari no sap el que és, però l'afició d'Espanyol sí. No hem baixat mai a segona divisió, hem guanyat les Copes del Rei, hem arribat a una final de la Copa de la UEFA, records entranyables, la salvació a última hora d'en Coromines. És que són moltes coses i molt maques. Per mi ha sigut molt maco. I la veritat, l'últim dia que vaig marxar, que per cert tinc l'honor de ser l'última persona que va sortir de l'estadi.
Sí?
Sí, aquell dia. M'ho vaig gravar i tot en vídeo. Vaig fer el remolón allà per ser l'últim. I no sé, va ser... Per mi porto...
Bon record,
sí.
És aquest el que dius, no? Que això, evidentment, 12 anys en un lloc donen per molt. Ho hauràs passat millor o pitjor? Aquells partits al ple mes de gener, a les tantes de la nit, amb aquell fred que fa la muntanya de Montjuïc, evidentment, clar, això els que ho pateixen ho poden dir, no? Però són tants records, clar, són, us quedeu, suposo, amb la vivència esportiva, no? Amb aquells maleïts patiments per no baixar segona, aquells títols de copa, una miqueta tot plegat.
Sí, tot ha sigut, per mi ha sigut l'estància a Montjuïc freda, perquè és un estadi fred.
Mai millor dit, sí.
Perquè l'altre dia, el que deia en Dani, el dia del Nakamura, havien 7.000 o 10.000 persones, van començar a cantar i se posava la pell de gallina, 7.000 o 10.000 persones, imagina't 40.000 ple allò. és que era impressionant. És que jo sentia allò i dic, hosti, d'on estic? Que ja, on està la megafonia?
Sí,
perquè
sí,
la
sí.
Gent, digo, vaig estar l'altre dia amb un personatge del camp, quan vaig anar a visitar les entranyes que dèiem abans, i em deia, amb aquest camp guanyarem 6 puntets, més o menys. I dic, hòstia, però que les altres també, que les altres que els guanyin els jugadors, que facin alguna cosa els jugadors. Sí. No, no, la veritat és que l'ambient, la sonorització i tot això queda molt... És molt diferent.
Sí, 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 no, evidentment, evidentment.
És totalment diferent. Una dada que perquè pugueu veure la comparativa entre Cornellà i Montjuïc és que, això ens ho va explicar un representant del club, la distància que hi ha a Montjuïc des de la línia de la porteria de gol on està el porter, el primer seient de la grada de baix, de la grada
sí.
Que toca ran de gespa, és la mateixa Cornellà des de la línia fins a l'últim seient de la grada de dalt.
Sí, que, amb això clar, ja està tot dit.
Amb això està tot dit, amb això es resumeix.
Molt bé. S'ha parlat molt darrerament dels accessos. Ara aquí fora ho estàvem parlant, que bé, s'ha recomanat que els afeccionats utilitzin el transport públic, bé metro, bé ferrocarril català, perquè si no allò pot ser una miqueta caòtic. Em deia el Kench abans, la gent està bastant conscienciada d'això.
Sí, està bastant conscienciada perquè s'ha fet un...
S'ha insistit bastant, s'ha sí, matxacat
sí,
bastant,
sí,
no?
Sí, sí, s'està per activa i per passiva, tant des del club com des de l'Ajuntament de Cornellà, s'està avisant moltíssim. Llavors, clar, arriba un moment que la gent, al sentir-ho tant, sapigué la por, ja va haver-hi ja un col·lapse el dia de la presentació del Nakamura, que hi havia 7.000 persones, eren 7.000 persones que tothom van en cotxe, era un dia feiner, tothom va voler aparcar al costat. Llavors, bueno, estan fent tot un pla de mobilitat per tancar tota la zona que està al voltant de l'estadi, i llavors que ja només hi puguin accedir autobusos, motos i cotxes autoritzats. O sigui, el que es pretén de totes és que la gent no vagi en cotxe o hi vagi el menys possible.
El còmode, evidentment, és anar amb el cotxe particular de cadascú, però per evitar, com deies, Dani, doncs, sí. Col·lapses i problemes. Ja s'ha avisat amb un cert temps que...
Sí. A més, aquí s'ha d'afegir que falta fer una rotonda per descongestionar l'entrada i la sortida, que això ja és un tema que no depèn ni del club ni de Cornellà, sinó de Fomento. I clar, mentre aquesta rotonda no estigui feta, doncs el problema s'agreuja.
Molta atenció, perquè d'aquí sí que sortiran ni més ni menys que 4 autocars.
Sí, sí, això és el que deies tu, el que deia en Dani, el que deies tu de la gent, la consciència de que està, que estem ja pel 4 autocar, ja que Sitges, pel dia 2. Serà impressionant.
No? 4 autocars,
És el rècord de les rècords d'aquí Sitges,
ja 4 autocars.
I, bueno, esperem que no vingui un cinquè, perquè no, pot ser un caos, això.
Fareu una caravana
increïble. Tenim que organitzar el millor possible, però no, la veritat és que estem molt contents perquè la gent ha respost molt bé a aquesta crida del club de tindre tothom una mica bastant controlat, sobretot a l'accés a l'estadi. I des d'aquí Sitges hem col·laborat també organitzant un dinar per començar ja la gent a aglutinar-la i almenys reorientar-la. I ja
fem una miqueta de planning, de calendari, del que fareu. El diumenge dia 2 d'agost hi ha aquest dinar de germanor,
sí.
Als Jardins del Prado,
exactament.
Al jardinet. Encara hi ha places per poder dinar?
Sí, sí,
encara
hi ha places i poden trucar els telèfons habituals, que no donarem perquè sempre hi ha simpàtics que acaben
sí,
trucant
sí.
I fent la brometa.
Fent la brometa.
Per mail, per el web de la penya, per SMS, per el mòbil o per la local de la penya poden passar o trucar al local de la penya.
Després de dinar, cap a agafar l'autocar.
Exactament, sortirem davant de la penya. Intentarem organitzar el més ràpid possible tot perquè sortir el més ràpid possible i molestar el menys possible els veïns, que mai, gràcies a Déu, són gent molt, molt trempada i sempre ens apoyen molt i mai s'han queixat, però bueno, que com 4 autocars, jo crec que més de 200 persones davant de la penya, jo crec que farem una miqueta de xirinola.
Home,
perquè tindrem tots molt contents d'anar a casa.
Es pot comprendre, evidentment, que serà uns moments allò d'alegria abans de sortir. Direcció Cornellà per arribar al camp. Teniu previst alguna hora d'arribada al camp, Dani?
Bueno, bé, l'arribada suposo que serà cap a les 5,
sí?
Llavors esperem que cap a aquella hora no trobar gaire retenció per poder arribar a les zones d'aparcament dels autocars. Llavors allà baixar i anar a veure les mediacions del camp i començar a gaudir dels actes que el club prepara prepartit, i per després acabar entrant, veure la cerimònia d'inauguració i el...
Actes que ja se saben o el club els manté allò amb...
Els manté una mica... Per ara no els ha fet públics.
No els ha fet públics.
Nosaltres ja podem dir des d'aquí que hi ha una actuació castellera.
Ah, evidentment.
Un dels actes és una actuació castellera d'una colla formada per Pericos, que s'ha gestat des de Sitges. I després la resta d'actes, no ho sé, suposo que seran actes lúdico-festius familiars d'aquests típics que en aquestes ocasions.
Els castellers Pericos no són exclusivament Pericos de Sitges, sinó que
no,
hi ha una miqueta de tot.
Gent de tota Catalunya, gent de 25 colles diferents.
Molt bé.
Són més de 200 castellers d'arreu de Catalunya.
Saps com han anat els assajos?
Sí, bastant. Sí.
Els ha patit bastant.
Ho he patit.
Ho has patit especialment, no?
Sí. Bueno, bé, això es va començar a formar des del mes de gener, una iniciativa d'aquí.
S'han fet aquí els assajos?
La majoria sí.
Vull dir, perquè,
sí,
clar, aglutinat de fet, gent de tantes...
Sí, perquè també se sàpiga i ho conegui el poble de Sitges, això és una... Encara que ara hi ha intervingut moltíssimes colles i molta gent, és una idea que va sortir des de la Colla Jove Castellers de Sitges jove, sí, i la Penya Espanyolista de Sitges. Uh-huh. Llavors, alguns membres d'aquestes dues entitats van començar a organitzar. Clar, al principi és difícil, estem parlant que hi ha moltíssims castellers de moltes colles, va haver-hi tot un interval de temps on una comissió es va encarregar de contactar amb totes les colles, un cop es van anar contactant s'han anat fent assajos, que són de 6 assajos, 4 s'han fet a Sitges, una a Vilanova i una a l'Arbós, t'ho resumeixo molt ràpidament.
Molt bé.
I llavors, a partir d'aquí, ara hi ha unes 230 persones, i la llista està tancada, hi ha una llista d'espera, però que en principi no podran accedir per un tema ja de camises i d'operativitat a l'acte. I bé, gent de 25 colles diferents aglutinades que sota aquest nom que es diu Castellers Pericos, que és una colla únicament per aquest dia.
Perfecte. Hi ha més actes previstos per part de la gent de la penya de Sitges. Hi ha aquesta penjada de senyeres blanquiblaves. Això està programat, em sembla, per...
El dimecres 29.
És a dir, demà.
Demà, sí. A les 7 de la tarda, el banderazo de salida farem a l'Ajuntament de Sitges.
Sí. La intenció és, suposo, Kencho, Dani, que el màxim de balcons del poble llueixin les banderes espanyolistes, bé, tot recordant que el diumenge és el dia gran pels Pericos.
Sí, aquesta és la idea. Uh-huh. Aquesta és la idea. El tret de sortida és a l'Ajuntament, que es fa un acte simbòlic de la penjada de la bandera a l'Ajuntament.
Val.
Llavors, a partir d'aquí, l'objectiu és que tot, com has dit tu, tots els balcons de socis de la penya, simpatitzants espanyolistes, llueixin la senyera blanquiblava des de dimecres fins al diumenge. I és més, a part de fer-ho aquí a Sitges, també ho hem fet extensiu com a proposta, manifest a la resta de Catalunya i ja s'ha publicat en diversos mitjans i sembla ser que hi ha bastanta gent que aquesta iniciativa de la penya l'ha agafat amb bon acolliment i també decoraran els seus balcons o finestres.
Els fòrums Pericos que vam consultar, que havia penjat aquesta notícia, i d'Alacant, de Madrid, inclús no sé si vam enviar algun de Japó.
Déu-n'hi-do.
Sí, tot Catalunya pràcticament era la majoria, però vull dir que havien agafat aquesta iniciativa que vam treure des de Sitges i sembla que des d'aquí volem també la penya espanyolista convocar a tots els Pericos de Sitges, especialment perquè que pengin les seves banderes, les bufandes,
tot el que tingui,
tot el que tingui, que ho pengin als balcons, que és un gran dia, el dia 2, és tornem a casa, com deia en Pito al principi, i que, si us plau, i si algú no té banderes de l'Espanyol, que la sol·licita la penya espanyolista, nosaltres li facilitarem.
Mm-hmm. Perfecte, doncs, objectiu, guarnir els balcons amb el que digui el Kencho, amb el que tinguin, si són bufandes, si són banderes, qualsevol element blanc i blau que identifiqui, evidentment, que són de l'Espanyol i que estan contents.
I que estem orgullosos de ser de l'Espanyol.
I tant, escolta'm, i endavant. Hi ha més Pericos arran d'això?
Home, surten... La veritat és que l'afició de l'Espanyol és una afició que patidora de mena, i que des de petits, doncs, al col·legi, qualsevol puesto, sempre estem patint aquestes brometes de tothom, i llavors som gent que mai sempre donem la cara, però la veritat és que quan arriben aquests moments, la feta està que hem passat de 29.000 socis, que també era un rècord històric per nosaltres, hem passat ja que no hi ha seients a Cornellà per més socis, o sigui...
Com el que diu, todo vendido.
Todo vendido, mm-hmm. Solament crec que queden entrades, queda algo per molt poquet que és de tribuna, però la resta ja són entrades per vendre l'afició. Mm-hmm.
Sí, sí, les que s'ha de disposar per, en, per vendre els partits de Lliga. Jugueu amb el Liverpool. El rival us era igual? És tanta l'emoció i l'alegria que el rival, en certa manera, us era igual o no? O volíeu un rival allò, com es diu, d'empaque?
Bé, aquí suposo que el rival, molta gent segurament li serà igual, però que hagin posat aconseguit un rival, un històric del futbol, dels equips més galardonats amb títols d'Europa, doncs també ajuda. A més, en aquests darrers anys, doncs és el Liverpool, té varia gent d'aquí, de gent d'Espanya, l'entrenador, diversos jugadors, i ha fet molt bon paper. És un equip que està una mica de moda, i llavors doncs també ho fa, li afegeix un pèl més d'atractiu a més del, a la cerimònia.
No oblidem que el primer partit de Lliga que jugarà l'Espanyol a Cornellà serà amb el Madrid. Vull dir, ni fet express.
No, és que seran...
Ni fet express.
No, és que es té que buscar algun equip que ens ompli el camp. Bueno, que per cert, el que dèiem abans, no? Que ja s'omplirà de per si, seria el primer partit de Lliga, però si serà... és el Madrid ja serà la pera, perquè suposo que ja aquestes 3.000, 4.000 entrades que quedaven pendents per aficionats rivals s'esgotaran, i llavors encara l'accessibilitat al camp encara serà més dura, el que parlava abans, no? Però sí, impressionant. Si volem buscar un rival, l'ideal hauria sigut un Barça o un Madrid, doncs mira, tenim el Madrid.
Ara, jo sóc dels que penso, i parlant amb gent perica, sempre els dic el mateix, millor enganxar el Madrid o el Barça o qui sigui.
Clar, eh?
No?
Sí, per mi
esportivament
sí.
Parlant,
no sé,
eh?
Per mi sí, que no quan estiguin rodats.
Sí,
és molt tòpic, si volen dir-ho així, però bé.
A vegades passa com va, no? Perquè mira, exemple, l'any passat, el Barça que del triplet, vam anar a camp del Barça i després de 21 anys els hi vam guanyar, no? Mm-hmm. Això va com va, però el que és cert és que quan va abans les agafem millor, perquè més uns rodats estan.
I el tòpic de que cada partit és una història és ben cert. És ben cert.
Sí,
perquè
sí.
No hi ha cap partit igual. Què us sembla? O què espereu de la temporada, més enllà una miqueta de la il·lusió que genera el nou estadi? Bé. Us agrada el projecte esportiu? Què ha de passar amb Sánchez Llibre i amb el Consell Directiu? L'allunyament ara de l'ara?
Bueno, a nivell esportiu és una mica una incògnita, no? Com cada any. Tenim una plantilla que és bastant similar a la que ens va donar el subcampionat de UEFA, que al mateix temps ens va fer patir l'any següent. Llavors els reforços són... A veure, el Nakamura, després ja... el Ben Sahar de que ve del Chelsea, són una mica una incògnita, no? No saps, l'Espanyol al tenir un poder econòmic limitat, el que no pot és fitxar jugadors contrastats, no? Llavors, bueno, que en aquest any ha passat una mica amb el Nakamura, però sempre és una mica una incògnita al principi de temporada com anirà. A nivell esportiu, no sé, és un any que sincerament la gent no s'ho està plantejant gaire, perquè el tema de l'estadi està absorbint totes les ganes i il·lusió de la família espanyolista.
Ja va ser una hora, però, que en Dani, que l'Espanyol d'entrada s'imposi un objectiu i que quedin allunyats ja vells fantasmes com no, tema UEFA és tabú parlar, ostres, a no patir per baixar.
Jo crec que tot això...
Jo us ho pregunto perquè em sembla que probablement els pericos també es mereixen que es digui, bueno, hi ha un objectiu, després el faràs o no el faràs, però això pràcticament passa.
A veure, el fet de fer aquest canvi al nou estadi, la veritat és que és un gran pas de cara, primer, a l'afició que arropi una miqueta més els jugadors, i d'aquest fet jo suposo que la gent agafarà també una mica més d'empenta de també aquest canvi esportiu, aquest canvi que volem tots, de fixar objectius, com dius tu, pues siguin més reals, no? I més palpables. I un exemple té que ser mínim cada any aspirar a la UEFA, un equip que porta, l'altre dia llegia...
Per exemple...
El quart o cinquè equip de la Lliga Espanyola que més partits ha jugat de primera divisió no pot aspirar menys que anar cada any a la UEFA. Mm-hmm. Si estem allà és perquè som un equip d'èlit, independentment dels grans com sempre, però som un equip d'èlit i tenim que aspirar a lo màxim, això està clar. I, bueno, i quan els jugadors, jo crec que tots són il·lusionants, tots són incògnita també, com sempre, perquè l'Espanyol, com fitxem així, com fitxem amb uns... la part econòmica una miqueta baixeta, pues, aspirem al que aspirem, però jo crec que, per exemple, un tal Verdú, que venia del Deportivo, per exemple, aquest xicot, per mi, jo l'he vist jugar moltes vegades, aquest xicot és per mi és un crac, per mi és aquest dels que acabarà jugant a la selecció espanyola, com va acabar en el seu moment quan va Riera que venia d'un equip francès que ningú ja se n'ha recordat, ha acabat jugant a la selecció, o un Luis García que venia del Mallorca o del Múrcia, que ningú, hòstia, hem fitxat Luis García, també un incògnita, selecció espanyola. Un de la penya que venia de Fenestrat, d'Itàlia i de França, també l'han recuperat i també va acabar jugant a la selecció espanyola. O sigui que això, tot això pues, acabem, és una incògnita. Tot. El més incògnit per mi són els argentins.
Home, perdona,
no, digues.
Sempre has de partir del tema del tema econòmic, no? Que clar, ara tota la lliga professional mou molts diners i l'economia és el que et marca una mica on pots estar. L'Espanyol està ara mateix, em sembla que està amb un pressupost que no sé si és entre el 9è i el 10è el pressupost, llavors a partir d'aquí saps que si fas les coses bé puges una mica amunt i si les fas malament baixes avall. Anant amb un pressupost entre el 9 i el 10 invertint una quantitat de recursos molt gran en un estadi perquè es necessitava i perquè la gent t'ho demanava a crits. Clar, el tema és difícil, a tots ens agradaria, no? Anar cada any, marcar-nos un objectiu alt, però les diferències que ha marcat aquesta lliga entre els equips grans i els mitjans i els petits que pugen de segona, allà hi són molt difícils de superar. Hi ha casos comptats que amb molts pocs diners facin coses molt grosses. És trist, però és així.
Permeteu-me que us parli de noms molt concrets. Mauricio Pochettino.
El Che, per mi un gran...
Qué bueno que viniste.
Sí, la veritat és que jo suposo que com en Márquez al principi era una incògnita perquè la primera vegada que entrenava un equip de primera divisió, però la veritat és que ens ha sorprès gratíssimament. Molt bé, perquè tant ell com el seu segon pues, han fet un treball sobretot psicològic molt important, que també en el futbol, per lo que veig ara, no només en l'època d'en Floro, de Benito Floro,
sí.
Psicòleg famós, pues, jo crec que és una bona teràpia tal com estan fent funcionar els jugadors i tal com veig que estan plantejant la temporada i tal com veig que encarrilen tot esportivament, jo crec que és un bon, per mi és un bon element.
És a dir, enteneu els pericos que la seva renovació estava cantada o que almenys mereixia
després del miracle.
Sí,
és un jugador, quan ell era jugador i exercia una mica el paper d'entrenador al vestuari, entre cometes, no? Que sempre hi ha un líder, un capo, que la gent se l'escolta, que els entrenadors se l'escolten, i ell sembla ser que era un jugador que aquest paper l'exercia molt bé a l'hora de motivar, a l'hora de reconduir els problemes del vestuari.
No vull entrar allò en records amargants, però us veieu a segona?
Amb en Dani vam estar a Sòria, recordo que vam viatjar a Sòria, va ser un viatge, la veritat, molt, molt xulo, vam passar molt bé tota la gent de la penya que vam anar a aquell viatge, i va ser molt curiós perquè quan sortíem del camp tothom es sortia, uf, que difícil està això ja, i això ja estem, ja estem abocats. Va ser per amb un peatge, ens vam trobar amb altres penyes en el peatge i estaven fent números de com salvar-nos. Sí, no salvarem, o sí, ens salvarem, vinga, anem-hi, vinga. I vam sortir, vam pujar a tocar tots contents cantant,
sí, no?
I riguent fins a Sitges. Va ser brutal, va ser el canvi. La veritat és que ha sigut molt dur.
Ara, per treure's el barret, lo de l'afició de l'Espanyol, sobretot, ell posava l'exemple del viatge a Sòria, però el viatge a Vila-real, el viatge a Pamplona, en fi... Que...
No, Vila-real va ser caòtic per això, eh?
Sí, amb aquella gàbia d'allà, allò és...
Això és per denunciar-ho a la FIFA, però tranquil·lament, eh?
Sí.
La porteria que teníem a sota no es veia. El més proper que veiem era el punt de penal. O sigui, si xutaven a porteria, o sigui, si metien gol, la fotien gol, la fotien gol.
Sí, però bueno, l'afició, com diu el Pitu, ostres, va ser una cosa... L'Espanyol ha passat moltes vegades, també, que en els moments difícils la gent és potser quan més dona la cara, no? Suposo que és aquest.
Quan lo fàcil és, hosti, jo em quedo a casa, sí. Això ja està perdut. Sí. Això és molt lloable, almenys sí. jo sempre intentes allò posar-te la pell de l'altre i dius...
A més que has de tenir en compte que és una massa social dins del que cap relativament petita, perquè no se sap quants som, però bueno, socis són 20 i pico mil, clar, que en un desplaçament hi vagin 3.000 persones, en un altre 1.500...
El tant per cent és molt elevat.
Si fas
un tant
per cent és elevadíssim. Sí. I llavors, doncs, és el que més mèrit li dona.
Bé, això els jugadors sempre ho han tingut molt clar, que l'afició ha tingut part de culpa.
L'afició de l'Espanyol és que és molt fidel, és molt, molt, és una passada.
Per això.
I aquest any s'ha demostrat encara més. El dia de la final de Glasgow va ser la gallina de piel, ho deia... I aquest any el de l'afició ha sigut increïble, vamos, tots els desplaçaments a casa i animant des de els famosos tribuneros que sempre estan allà molt sentadets, molt quietets, pues, hasta la gent de tribuna cantant i animant i esforçant,
sí.
I empantant l'equip cap endavant, i al final ho hem aconseguit entre tots.
Permeteu-me seguir amb més noms. Què ha de passar amb Raúl Tamudo? Fins ara bandera o part de la bandera de l'espanyolisme, suposo.
Bueno, jo crec que
opinions passa palabra. No completamos el rosco.
No, jo crec, suposo que això refereixes al tema que ara fa poc li han a Tamudo ha deixat de ser capità, no? A veure, Tamudo és un davanter que ja té una edat.
L'estan convidant a marxar?
Que quan els davanters tenen una edat baixen el seu rendiment, potser més que altres, perquè els falta aquella punta de velocitat, aquell punx, aquell nervi. A veure, jo crec que Tamudo, pel que ha estat per l'Espanyol particularment, jo me'l quedaria perquè seguís allà, i que te'l quedis no vol dir que hagi de ser el capità, que hagi de jugar sempre. Pot ser un jugador que pot estar a la banqueta i pot sortir de revulsiu, si està bé pot jugar de titular.
És a dir, el seu rol hauria de ser a partir d'ara un altre.
Podria ser, depèn. Uh-huh. Perquè hi va haver, aquest debat també es va fer fa, potser no sé, ara no recordo, però fa 3 o 4 anys, que va tenir una temporada molt dolenta Tamudo, i va haver-hi el mateix debat. Llavors a la temporada següent va fer una temporada impressionant, amb més de 10 gols. Llavors, clar, ningú ja se'n recorda. Però bueno, si s'ha de canviar el rol, jo no li veig cap problema. No li veig cap problema que un jugador canviï el rol i es pugui retirar aquí.
El Tamudo té que retirar l'Espanyol. No pot ser. Si volem que la gent, l'afició... creï amb els jugadors, no pots a la mínima que fallin, escolta, ja no serveix, vinc al carrer, no, perquè després volem també que aquests jugadors a la mínima que puguin s'estimin els colors, i no podem a la mínima que continuï l'Espanyol. Jo crec que l'hem tret una pressió de sobre amb treure la capitania, perquè l'any passat és un xicot que no es presta gaire a els comunicats o a les rodes de premsa, sí, i l'any passat en un moment per donar la cara,
ja.
I no el va donar en cap moment. Llavors jo crec que el fet de treure-li la pressió d'aquesta també li anirà molt bé. De totes maneres, jo crec, i ojalà que no passi, que el Tamudo marxarà.
Sí?
Sí, jo estic convençut. Jo crec que està esperant el dia 2 d'agost per marxar.
Ja. És un mite creat per la premsa, tot això que es diu que el vestidor de l'Espanyol, doncs no hi ha un ambient massa bo, i que Tamudo mana molt, que Ivan de la Peña mana molt, que Luis García mana molt.
Jo puc parlar de lo que jo veig. Jo per desgràcia vaig molt a la Ciutat Esportiva per temes equips que no venen adequats, però i veig moltes vegades els entrenos dissabtes als matins de l'Espanyol, i jo veig francament un ambient molt maco. Veus allà entrenant, tothom, hi ha molt companyerisme entre tots, no veus allà grupets i grupitos i grupetos,
ja, sí.
Re, molt bé, però bueno, després de dins de vestuari jo no ho sé el que fan, no? Però jo crec que és bastant mite, perquè si no, ja dic jo, que no hagués sortit com s'ha sortit del Pou de l'any passat.
Que és una miqueta el que han dit els jugadors, si tan mal ambient hagués hagut el vestidor, la salvació no era possible.
Un vestidor dividit.
Per molta afició bona que tinguis, per molt bon entrenador que tinguis.
Que no et fan els punts que et van fer l'any passat amb les últimes 10 jornades, perquè allò va ser... d'anar tots al 110%, a part del tema de l'afició, etc. Els jugadors també hi han de posar un granet de sorra bastant important.
Mm-hmm. Més noms propis. Ivan de la Peña. Repa una oferta, s'entén que important econòmicament parlant, però ell prefereix quedar-se a l'Espanyol.
Aquí el Dani i jo discreparem una miqueta, perquè jo
em sembla molt bé.
Jo sóc del parer de que de la banda de la Peña va ser un dels revulsius importants per poder salvar-nos. És un jugador boníssim, però que et juga 10 partits l'any.
Val.
Vale? I aquí jo discrepo una mica. Jo crec que era el moment de Sielves, Javi Márquez, inclús els fitxatges Verdú que han arribat ara, Nakamures, i la banda de la Peña jo crec que era el moment de...
de donar-li el passaport?
No sé si passaport, però si es queda, com es queda, que sigui una alternativa a.
Val.
Vale? Però no és que dir, sigui
assumir un altre rol, una mica
no,
del que
no podem dependre sempre de Tamudos i de la Penyes,
sí.
Que Tamudos igual té portat temporades molt bones, però alguna temporada com aquesta que ha sigut fluixíssima, i el de la Penyes que cada dos per tres està lesionat.
Uh-huh.
Llavors jo crec que com a revulsiu molt bé, però que té que fer ja un pas cap a altres generacions que són els que portin l'Espanyol d'aquí al futur.
I l'opinió del senyor Dani quina és?
Bueno, la meva és que clar, amb la pilota als peus és un gran jugador, i llavors tot i que és un jugador que no defensa, no talla ni salta de cap, i això és un gran hàndicap. Per això no està en un equip
L'únic gol de cap el va fer el Camp Nou.
Sí, ja està bé.
Va ser brutal.
Per això no està en un equip gran. El que passa que jo, la meva opinió és que si no tens un recanvi igual o millor, jo prefereixo tenir un jugador així perquè com a mínim dona espectacle.
Mm-hmm.
I ara que és car de veure també en el futbol, doncs s'agraeix.
Què ha de passar amb Daniel Sánchez Llibre?
A veure, jo sóc del parer, a veure,
ha de marxar? Un cop talli la famosa cinta, no ha de marxar?
Jo crec que no ha de marxar.
No ha de marxar.
En el club ja tenim una sèrie de gent que ens critica, a la gent com jo, que ens diuen els palmeros, que tot el dia estem fent les palmes amb el Sánchez Llibre, no? Però jo és que crec que Sánchez Llibre és el millor president que ha tingut mai l'Espanyol. Mai l'Espanyol. L'Espanyol, per desgràcia, moltes vegades ha baixat a segona divisió. Amb el Sánchez Llibre no hem baixat mai. Hem guanyat dos copes del rei, una final de Copa UEFA, una ciutat esportiva nova, un estadi com el que jo solament veure l'estadi, és que cada vegada que passes per tant li faria reverències, perquè és que no pensava mai que aniríem, que arribaria aquell dia, que arribarà el dia 2 d'agost.
Uh-huh.
Jo crec que és un home, ha ficat molts calés de la seva butxaca, molts esforços, coses personals, particulars seves, de matrimonis, de
sí, sí,
famílies,
sí, 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 sí,
de trencades... Escolta, jo crec que Tom es mereix un monument. No és que fotim, és que si marxa, es té que fer-li un monument, un homenatge, es té que fer una cosa molt gran amb aquest home. Jo soc d'aquest parer. I per mi ha sigut el millor president que ha tingut mai l'Espanyol.
Dani?
Sí, una miqueta amb la mateixa línia. No? És una cosa que els números canten. Els números canten. Llavors, a part, jo també li afegeixo el tema de que ell va agafar l'Espanyol quan ningú el volia agafar. O sigui, a part de que ha fet els millors números en tota la història, en un moment on el club va ser el pitjor moment, perquè amb una junta d'accionistes on es va decidir la venda de Sarrià, o sigui, es va vendre tot el que tenia, sí. L'únic que tenia l'Espanyol, sí, sí. A continuació es va decidir nombrar la May.
Et vens casa teva i, sí. I te'n vas...
Clar, sí. Un dels següents punts de l'ordre va ser nombrar la May president. Llavors, clar, dius, ostres, jo sincerament, ho he dit alguna vegada, quan van vendre Sarrià, van quedar endeutats, vam anar a Montjuïc, vaig veure el tipus de camp que hi havia, jo pensava que l'Espanyol no, que no ens en sortiríem, perquè dic, si algun any baixem a segona, dic, això... és que aquí no vindrà sí, sí, sí. Ni perquè allò és un de, aquell camp és un desastre pel futbol. I ara, a 12 anys de, 12 anys de posterioritat, veure el que hi ha, que hi ha un camp que és impressionant, que segurament serà per veure futbol el millor camp d'Espanya amb diferència, i després tenir una ciutat esportiva i haver guanyat els títols que han guanyat, jo sincerament no ho hagués pensat mai, ni en el millor dels escenaris, ni sent optimista.
Pot ser un problema també que no hi hagi una alternativa clara i evident?
Home, jo el que crec és que en una societat anònima el fet de que algú tingui el control, tot el control efectiu no és bo.
No
és bo. Passa amb la gran majoria de clubs i no és bo. I és una de les, tot i que jo, com ja he dit, valoro moltíssim a Sánchez Llibre, no és una cosa que m'agradi, que tinguin tot el control de la societat. Aquesta manera de funcionar que tenia amb l'Espanyol, que no passa gairebé enlloc, que hi havia dos grans accionistes i els petits amb un 30 cadú i els petits amb un 40 decidíem, això no passa al futbol d'avui en dia, i fins ara havia passat a l'Espanyol, no? Que aquest 40%, el 39% anava amb Dani Sánchez Llibre. Passa que ara, bueno, han canviat les coses i ell i el seu grup tenen tot el poder. Per això el tema de si ha de marxar, si no ha de marxar, partint de que això és una societat anònima, o sigui, marxaran o no quan,
ja.
quan ells vulguin. Una mica...
Golobart, per exemple, suposava una bona alternativa?
Bueno, Golobart volia ser una alternativa de consens, el que passa que jo sempre ho he vist molt difícil, perquè...
En els cercles pericos, precisament, generava això, consens, o no?
Ell és el que volia vendre, no? Mai es va arribar a presentar amb un projecte realment estructurat ni ben presentat, però és de una miqueta... a bote pronto és el que ell proposava, es proposava com una alternativa de consens. Però partint del que és una societat anònima, posar en una persona que mani quan realment no té el poder és difícil, perquè el Dani ho va fer els primers anys, això. ell era president, però el màxim accionista era, era Lara, llavors clar, ell anava fent fins que un dia Lara li deia això no ho pots fer.
Ja.
Clar, fins que aquí va arribar una ampliació de capital i Dani i els seus van poder tenir el mateix poder que el Lara amb aquella ampliació. Llavors allà van, va poder començar a manar sense, sense les mans lligades. Llavors clar, posar un president que no tingui accions de portes a fora pot semblar que sí, però en la realitat mana qui té les accions, perquè és qui avala el pressupost i és qui, qui, qui té els peus allà posats a la gallera.
Uh-huh. El paper de Lara, què us ha semblat?
A mi és una persona també que t'estic agrair l'esforç que va fer al seu moment el seu pare. Amb aquest senyor, la veritat, m'ha decepcionat molt, perquè, com sempre, els pericos tenim, estem, som desgraciats per tot, i aquesta, i el tema, de, per exemple, del, del seu germà, que jo crec que ha sigut un bon element per l'Espanyol, va tindre aquest accident, lamentable accident, i va ser el que va, va troncar allà les aspiracions espanyolistes de la família Lara, perquè aquest senyor pues, li ha preocupat, almenys la visió que tenim de fora, l'ha preocupat bastant poc, i a la mínima que ha pogut pues, s'ha tret les accions de sobre, i a mi el senyor Lara, a mi ara mateix, no em diu res. El senyor, la seva família sí, el senyor Fernando Lara, pues, Fernando Lara és, o José Manuel, José Manuel Lara, perdó.
Sí.
Ara mateix em sap molt de greu que després de fotre tanta baralla i tanta remoure tanta, tanta malestar dins la, l'Espanyol, que ara marxi així com així, pues, a mi ara mateix no, d'aquí senyor no em diu res.
Ja. Dic, perquè vist des de fora tens la sensació aquella de dir, coi, si tant et queixes, si no t'agrada el que veus, si el que estan fent,
mullat,
per què no t'hi poses? No?
Mullat.
Sí.
És la sensació que teniu els pericos, sí, en general?
Ell, de fet, per això, el tema normalment no, no s'ha queixat. També això s'ha de reconèixer, no? Ell, quan van morir el germà i el pare, suposo que per un tema moral va continuar uns anys, a la que va poder es va desvincular, sent màxim accionista mai, mai es posava en res, sempre s'ha, que és paradoxal, no? Que el màxim accionista no vagi a la junta, s'abstingui a la junta,
per això.
Què passa? Que fa 3 anys, em sembla, quan hi va haver, va, sí que va haver-hi un moment que sí que s'hi va posar i va recolzar obertament el candidat que creava oposició amb el Dani, no? Llavors allà és quan hi va haver-hi una mica de guerra. Clar, suposo que per ell una persona tan, tan important, tan influent, que tingués tan poc recolzament en la massa social de l'Espanyol, suposo que per ell també devia ser un revés dur, més tenint en compte tot el que havia fet la seva família per l'Espanyol. Llavors a partir d'aquí ha tornat a la nevera, no? A no fer res, fins que la que ha pogut, ara coincidint amb el nou estadi, s'ha venut les accions. Jo sé, per exemple, que Golobar confiava en l'Ara per fer un projecte, i no d'oposició, sinó de consens, però un consens que l'Ara era vital per ell. No, no li ha interessat. O sigui, ell realment no ha tingut ambició ni interès en posar-se amb l'Espanyol. Va continuar uns anys per temes familiars, i a la que ha pogut, doncs, se n'ha desvinculat.
Tanquem noms propis, tornem a casa, tornem a l'estadi de Cornellà, gairebé per anar acabant en aquesta conversa que estem mantenint amb en Dani Ferrarons i en Kencho Alcázar. Esteu ben situats al camp, Kencho?
Jo crec que sí. Jo estic amb un gol, perquè volia tornar a les arrels de Sarrià.
Val.
Passa que estic, com em porto amb el nen petit, doncs no volia ficar-me on és la curva. Llavors la curva està a peu de gespa, a primera graderia. I jo estic a segona graderia, a primera fila. Primera fila, que estaré amb l'ambient torro, però sense bueno, jo crec que estic molt bé, perquè és que, com deia el Dani abans, és que de tot arreu del camp es veu el futbol.
Ara és una pregunta, hi ha una bona visió, no? En línia general, posis on et posis.
Sí, es veu molt bé. Realment, és que bàsicament és tan senzill com un tema de distàncies. És un tema de distàncies, els gols baixos, doncs tindràs els inconvenients de que no veus bé les línies de l'altra banda del camp, però és que el teu camp es veu com si els tinguessis a tocar. S'olora l'olor gespa, el típic tòpic de l'olor gespa, doncs realment és una de les coses que vam notar quan hi vam anar-hi tant. Sí.
Un bon lloc, Dani?
Sí, jo sí. Jo estic a General, també. Llavors, bueno, a casa tenim una mica carnets per tot arreu, cadascú té...
Esteu allò...
Sí, allò distribuïts.
Com el gordo de Navidad. Tot repartit.
Molt repartit.
La pedrea, per això.
Sí. Molt bé, doncs hem volgut mantenir aquesta tertúlia perica avui amb en Dani Ferrarons i amb en Kencho Alcázar. L'excusa, doncs, una gran excusa, evidentment, el fet que l'Espanyol estrena casa, estrena el nou estadi de Cornellà al Prat. Per cert, per acabar, voldríeu un nom pel camp? Teniu pensat algun nom? Us agradaria algun
m'agradaria
nom?
M'agradaria que tornés a dir-se Sarrià.
Sí?
Sarrià. Per mi seria...
Però Sarrià seques o Nou Sarrià?
No, ni res de Nou Sarrià, Sarrià.
Sarrià.
Sí, per mi sí. Nou Sarrià, sí. Nou estadi... Sarrià. Sarrià. Per mi, per tornar a casa.
Uh-huh. Dani?
No, jo no tinc cap.
Tu vas preguntar l'any passat i em sembla que em vas dir que no te preocupava massa
aquest
aspecte.
No, no, no em
preocupava
massa, perquè segurament acabarà amb un nom comercial de qui pagui. O sigui,
vale. Sí, 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 sí.
Suposo que acabarà sent així. Quan les coses vagin bé i anem a Europa amb regularitat, siguem un equip gran, ens direm Emiratos o alguna cosa d'aquesta.
Molt bé, doncs hem volgut acabar amb aquesta petita anècdota sobre el nom del camp. Agraïm molt al Dani i al Kencho que ens hagin acompanyat. Senyors, moltes felicitats.
Gràcies i convidem a demà tots els pericos a la inauguració de la banderada a l'Ajuntament a les 7 de la tarda.
El punt inicial és a l'Ajuntament a les
7 de la tarda.
A les 7 de la tarda.
Dimecres.
Perfecte. Kencho, Dani. Dani, Kencho, moltes gràcies. Molta sort en aquesta nova etapa i que ho disfruteu.
Gràcies i visca l'Espanyol.
Gràcies a vosaltres.